COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda i 5 minuts. Com esteu? Benvinguts aquí als Esports COPE, emissores COPE Catalunya i Andorra, com és habitual, de dilluns a divendres. Avui tenim molta teca i molts protagonistes que desfilen pel programa. Els destacats de la jornada i d'Esports COPE comencen pel Girona, un Girona de rècord que tanca la primera volta de la Lliga com a co-líder. Va plantar cara al Real Madrid, va vèncer el Barça a Montjuïc fent 4 gols i ara ve de guanyar l'Atlètic de Madrid també fent-li 4 gols. Són 48 punts en 19 jornades. Brutal el que està fent el Girona. Mitchell és l'entrenador del conjunt català.
Nosotros, cuando pasan cosas en el campo, somos un buen equipo. Ya nos pasó con el Barça. Cuando pasan cosas de ir a las dos áreas, somos capaces de hacer daño. Entonces, creo que hablan muy bien de la mentalidad de estos jugadores. Son capaces de plantarle cara a cualquier rival y con una mentalidad increíble, una resiliencia increíble. Muy orgulloso de los jugadores, creo que la afición lo estará también. Es un partido histórico, para una noche histórica para nosotros.
D'aquí uns minuts, d'aquí res, saludem el president del Girona, Delfí Geli. Més coses que heu de saber. Qui no pot fallar avui és el Barça. Juga a les Palmes a 2-10, 2:15 amb el retorn de Frenkie de Jong a la convocatòria i amb la presència del brasiler Vitor Roque, que ja està inscrit des d'ahir i pot debutar si el partit es dona, es donen les condicions perquè pugui debutar i, bàsicament, Xavi Hernández ho creu adient. D'aquí una estona estarem a les Palmes amb Elena Condis i Juanfran Cruz per conèixer l'última hora del Barça i també l'última hora del conjunt canari. I hem quedat amb Paco Herrera. Paco Herrera, ex de les Palmes, exentrenador, ex de l'Espanyol també. Hem de comentar moltes coses amb ell. I més enllà del partit del Barça i també del Girona, aquesta 19a jornada primera es completa avui amb els partits Osasuna-Almeria, 5 de la tarda, i Sevilla-Atlètic Club, partidàs a 8:15 del vespre. Tot ho expliquem al Tiempo de Juego de COPE. Fora del futbol, en bàsquet, el Barça ja és l'equip amb més victòries a la història de l'Eurolliga en aquest format. Tot gràcies a la victòria, al triomf 83-78 davant el Real Madrid, el quart clàssic de la temporada. És el primer que guanya el Barça gràcies a una gran defensa a la segona meitat de l'enfrontament i a un Jan Vesely decisiu, determinant, 27 punts. Anem fins a la xarxa social X per repassar les enquestes d'avui. Enquesta Barça. Preguntem avui Lewandowski i Joao Félix, punts suspensius i 4 opcions. Han de ser titulars els dos, han de ser suplents els dos, ha de ser titular Joao Félix i suplent Lewandowski, o ha de ser titular Lewandowski i suplent Joao Félix. L'opció més votada és que els dos han de ser titulars amb el 58% de les respostes. L'enquesta Girona. Creieu, penseu que aquesta és i serà una lliga de dos? Real Madrid i Girona, sí o no? Guanya el no amb el 54% dels vots. I l'enquesta de Paric, enquesta espanyol, veieu a l'equip passant ronda la Copa, sí o no? Tot molt igualat, però guanya el no amb el 51% de les respostes. Aquest és el menú i alguna coseta més que tenim pel mig que us hem preparat fins al final del programa, a les 4 de la tarda. Està l'Edu Badia, a la coordinació i a la producció, el Marc Pairès, a la sala de màquines, al micròfon Albert Díez. En un minut repassem el Girona Atlètic de Madrid i saludem el president del conjunt català, Delfí Geli.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @cope i en facebook.com/cope.
Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Oye, el robo de balón del Girona. ¿Para dónde obra Sabio? Va a jugar en corto, la toca Aleix. Iván Aleix, Aleix al centro, Dobby. ¡Gol del Girona! ¡Blin, blin, 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 blin! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Girona! Arranca Portu, la pone para Iván. Dentro del área, Iván, 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 Iván. Atlético de Madrid 3.
Increïble, brutal, espectacular, magnífic. S'esgoten els qualificatius per definir el que està fent el Girona aquesta temporada. 19 jornades, co-líder, 48 punts, només una derrota davant el Real Madrid. A aquesta hora, 3 de la tarda i 11 minuts, saludem el president del Girona, Delfí Geli. Delfí, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per estar avui a Sportscope, per obrir programa. Bàsicament, president, felicitats per una altra nit històrica i perquè el Girona és un exemple de moltes coses, eh?
Bé, moltes gràcies. I bé, la veritat és que ahir jo crec que no recordo una nit com el que es va viure ahir a l'estadi, a primera divisió, jugant a les primeres posicions de la Lliga contra un equip, un gran equip, segurament una de les millors plantilles de primera divisió, i que va venir aquí sapiguent de que havia de guanyar per enganxar-se a la Lliga i que no podia perdre perquè deia pràcticament adéu a Lliga, i van tenir un partit de nivell Champions, no? un gran Atlètic de Madrid que ens va ficar en moltes dificultats, que va jugar molt bé i que bé, al final nosaltres també amb els nostres recursos vam aconseguir tirar endavant.
Coincideixo. El d'ahir és el partit de la Lliga, és el millor partit que s'ha vist fins al moment. La primera part del Girona és excel·lent. Clar, tot això fa vertigen? Fa vertigen veure's així i viure això?
No, al contrari. Jo crec que això s'ha de disfrutar en la justa mesura que correspon, de que estem en un moment molt dolç, que la confiança de l'equip i la seguretat en si mateix és increïble i que és capaç de jugar a un gran nivell, però de vertigen és el contrari. Crec que s'ha de disfrutar del moment, de veure... Jo, la veritat és que ja estic desitjant el pròxim partit, que jugarem al camp de l'Ells i tinc ganes de veure l'equip perquè cada vegada disfrutes de les coses, i això és l'especial que està siguent i ens està fent viure aquesta temporada els nostres jugadors i els nostres tècnics.
El següent partit, que és davant l'Elx, a la Copa el dissabte vinent. Va haver d'aguantar-se molt a la Llotja, perquè vostè no és Mitchell, que és pur nervi, no?
La veritat que parlàvem, no?, amb els directius de l'Atlètic de Madrid, que era una bogeria, de que podia passar qualsevol cosa a qualsevol porteria, de que es podia girar la truita en qualsevol moment del partit, i de que era, bueno, un partit d'anada i tornada de bojos i de... Jo crec de per l'espectador, i un molt bon partit de veure si no ets seguidor dels caps dels dos equips, i que era molt divertit. I la veritat és que, bueno, al final també estàs en el camp i tens les teves emocions i els teus sentiments, no? I no és fàcil.
No és fàcil aguantar-se. Acabem de sentir Mitchell parlant d'una altra nit històrica. Va baixar el vestidor o no és vostè de baixar els vestidors?
Sí, després vam baixar els vestidors a felicitar l'equip, i la veritat és que l'equip estava orgullós, estava molt content. Hi va haver-hi la celebració de guanyar el partit, perquè jo crec que és el que fa especial a aquest equip, no? De que cada punt, cada victòria la celebra com s'ha de celebrar i aquí s'acaba, no? I més que celebrar, se li dona molta importància a cada victòria. No es dona per suposat de que se sumaran els tres punts, sinó que s'ha de fer un esforç cada partit, que cada partit és molt complicat, i així ho valoren, no? I fa que vulguin seguir una mica en aquesta línia i que tinguin una il·lusió màxima per seguir fent coses bones.
Vigili, president, que en una d'aquestes visites al vestidor, el ritme que porta l'equip acabarà a la dutxa. El que, sí, ja li dic, el que no podem quantificar, i jo crec que les agències de publicitat i qui ens estigui escoltant, doncs ho deu pensar, és l'impacte global que té el Girona, perquè situa el club i a la ciutat en el plànol futbolístic. Recordo, co-líder de primera, 48 punts, i ara què? Perquè hi ha preguntes que es fa la gent, president. Signa vostè ara anar a la Champions?
Bé, jo crec que, i tant que signem a la Champions, no, això per suposat, i que seria un èxit increïble. I jo crec que és normal que la gent es pregunti, miri, on arribarem, i on arribarem, si caurem, si no caurem. No, és que, jo sempre ho dic, nosaltres estem en una altra pàgina. Estem en viure aquest moment, en disfrutar-lo, i és el que ha de fer la nostra afició, poder venir a l'estadi i veure en directe el partit que es va veure ahir. Això es veu en molt pocs estadis d'Europa, ja no només de la Lliga, sinó d'Europa, de partits d'alt nivell contra equips que tenen pressupostos monstruosos, de 12, 13, 14, 15 vegades més gran que el nostre. Són partits de semifinals de Champions o de grans finals. Per tant, jo crec que tot això és tan senzill com i alhora difícil, no?, de saber-ho, viure a la seva mesura i disfrutar-ho, perquè estem vivint un any especial i així ho hem de sentir.
Mm-hmm. Molt bé. Signa anar a la Champions. I la Lliga, li pregunto, ja sap que això és molt, molt periodístic i el curtplacisme marca tot. La Lliga és cosa de dos i un d'ells és el Girona?
Bé, jo crec que és la mateixa resposta, no? Nosaltres hem d'anar fent camí. Ja veurem com se'ns va donant la temporada. Per estar optant a la Lliga no has de fer 19 partits o una temporada increïble, o mitja temporada increïble, sinó 38 partits increïbles, estar acertats en els moments decisius, tenir aquella miqueta de sort que necessites en els moments decisius, que t'acompanyin lesions. Vull dir, encara han de passar moltes coses a la Lliga. Ja ho veurem. No cal ni pensar-ho, ni fa falta, ni per pensar-hi, ni no pensar-hi, seràs més favorit o guanyaràs, sinó és el treball diari. El míster sempre ho diu, no?, que l'important és el que farem a l'entrenament d'avui i com es treballarà i com es prepararà per al següent partit. I això és el més important. I després, bueno, ja veurem el que passarà i ja on estarem, i en el seu moment, doncs, ho ens ho plantejarem i ho respectarem a la seva mesura que correspongui.
Molt bé, doncs aparco aquest tema, passo pàgina. El millor record del Figeli de la primera volta de la Lliga. Clar, li han fet 4 gols a l'Atlètic de Madrid, li han fet 4 gols i han guanyat el Barça. Van tenir 20 minuts que no van estar al mateix nivell amb el que suposa això davant el Real Madrid, però al començament del partit i l'inici de la segona meitat va tenir oportunitats el Girona de guanyar. Quin és el seu millor record de la primera volta?
Bé, hi ha molts moments especials aquesta primera volta. Ja no només aquests partits que et dius, sinó moments de 20-25 minuts increïbles a Granada, contra el Mallorca, contra l'Almeria, sí. Que, bueno, sembla fàcil, però no. Però potser, jo ja ho deia al final del partit, crec que ahir vam veure, o vam viure, els que van estar a l'estadi, i una mica la química que va haver-hi durant tot el partit, l'ambient que es va viure des del primer moment. Ahir va ser una nit que jo no... Poques vegades he viscut una nit. Vam viure el primer ascens aquí a primera divisió amb el Saragossa, que va ser molt especial, però la nit d'ahir va ser algo especial. No recordo d'una nit a l'estadi amb la tensió que es va viure, amb la tensió ben entesa, no?, amb la incertesa d'un resultat, que estàs lluitant per estar empatat amb el líder de primera divisió, tot un Real Madrid, de pràcticament despenjar un rival com l'Atlètic de Madrid de la lluita per la Lliga, i com va acabar, pues, és un moment, jo crec que quan passi el temps, aquesta nit serà recordada amb moltes i moltes vegades.
Val. Apuntat queda i gravat està. Vaig acabant, però alguna més. Fixi's que estem parlant molt de si sortiran jugadors importants de l'equip, i per mi es parla poc d'aquests futbolistes i el seu compromís per seguir el Girona, que crec que és el més important, i em sembla clau això.
Bé, sí, evidentment, ara fa un dia, ara fa dos dies que s'ha obert el mercat i es pot parlar molt i està en boca de tothom. Quan un equip petit està destacant i els seus jugadors estan sortint a l'aparador, doncs tothom s'interessa, no? Però si nosaltres entenem i veiem com ho que deia, el compromís dels nostres jugadors, i que ells també saben que estan visquent un moment especial, i aquests moments no passen cada any ni molt sovint en el món del futbol, i ells poden aquí fer una cosa molt important i diria històrica si la cosa segueix així, no? Per tant, també és important de reflexionar sobre això, no? I nosaltres entenem que els nostres jugadors estan en contracte, com a mínim, molts tenen contracte de llarga durada i alguns altres com fins al 30 de juny, no? Per tant, avui són jugadors nostres i nosaltres el que hem de mirar és el que pensem és que treballem per arribar al final de temporada i tenim la tranquil·litat fins que no ens arribin notícies del contrari de que els nostres jugadors estan amb nosaltres i estan compromesos al 100%.
President, no li demano noms, però sí les posicions que entén la direcció esportiva que s'haurien, si es pot, reforçar el mercat d'hivern. Què hauria de reforçar el Girona per la segona part de la temporada? Quines posicions?
Bé, això és una mica més de el que pensa la direcció esportiva i és ell i el míster com veuen l'equip, i que entenem que una temporada, per molts jugadors que tinguis, com més es tinguis, sempre tens més recursos. Bé, dintre de les nostres possibilitats veurem què pot passar. Estem al principi de gener, queda tot un mes, també pot haver-hi alguna lesió que et trastoqui els plans, esperem que no. Bueno, estem en un seu moment, pues, si es necessita o surt l'oportunitat, després se prendran les decisions que s'hagin de prendre.
Val, m'ha driblat bé, però ho entenc perfectament. Un nom per mi desconegut, que ens arriba des d'Argentina, que donen per fet el fitxatge, veurem quan arriba, de Echeverri, de River. Em pot dir alguna cosa?
Bé, no, és que no sé res, no? Nosaltres som el Girona, que sabem que el City sí. Firma jugadors promeses. Bueno, de fet, ho fan molts equips, no? No el City, però els equips estan molt atents al talent emergent que surt dels països sud-americans, i bueno, és un jugador que si fitxa el City és perquè creuen que és una bona opció de futur i que pensen en clau Manchester City, no en Girona ni res, no? Una altra cosa és que un dia pugui algun jugador venir a Girona com han anat altres clubs, eh? Vull dir, Yankel Herrera, abans de venir a Girona, ha passat per l'Osca, per l'Espanyol, per la Granada, Vinícius, que estava l'any passat a l'Espanyol, aquest any s'ha anat al Sheffield. Vull dir que, esclar, és que tothom cada vegada que el City fitxa un jugador pensa que anirà al Girona, i això no és així, no, al contrari. Hi ha molt més jugadors por ahí del City que no pas dins del Girona.
Molt bé. Ser president de l'equip que millor juga a futbol de la Lliga Espanyola i un dels millors d'Europa, i ser president de l'equip revelació de la temporada, ha de ser realment un orgull. Delfí Geli, felicitats per la gestió i gràcies pel seu temps, eh?
Molt bé, moltes gràcies, una abraçada.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I'm sorry that you're...
3 i 24 minuts de la tarda. Delfí Geli, primer protagonista a l'edició d'aquest dijous d'Esports Cope, per parlar d'un Girona que és colíder de primera, que té 13 punts sobre el cinquè, que és l'Atlètic Club, és una barbaritat, i té 20 sobre el setè, que és el Betis. Són dues referències dins del context d'Europa i dins dels objectius que té el Girona per davant en aquesta segona volta de la Lliga. Sentim també un segon document del tècnic del Girona, Miguel Ángel Sánchez.
Nosotros no podemos seguir el ritmo del Madrid. No queremos ponernos esa etiqueta. El Atleti está a 10 puntos. Dejamos a 20 al Betis, que creo que es el primero para Europa. O sea, son las cuentas que hacemos. Para hablar de cosas más importantes como Champions y eso, tendremos que ir a las últimas 10 jornadas. Bueno, a la jornada 28-30 estaremos ahí a disposición de hablar de cuál es nuestro siguiente objetivo. Pero a día de hoy tengo la sensación de que solo podemos luchar por ir a Europa.
Ha parlat Mitchell d'una nit històrica, d'un partit històric, també el president del Girona dient que no havia viscut res igual. In situ, ho va viure a Edu Badia. Edu, molt bona tarda.
Hola, Albert, què tal? Bona tarda.
Explica'm què vol dir això d'una nit històrica. Realment, què es va viure i veure ahir a Montilivi?
Jo crec que és un partit de bogeria espectacular, aquest 4-3 davant l'Atlètic de Madrid. No recordo jo tampoc una nit igual. Podríem parlar d'alguna nit de l'ascens o d'alguna festa o del partit contra el Madrid, el 4-2 de l'any passat contra el conjunt blanc, els gols del Tati Castellanos. Però ja et dic, la festa va començar, ja et dic, amb aquest inici de partit del Girona, amb les entrades de Savinho per la banda, de Jan Couto, la gent s'ho estava passant bé, va empatar a Madrid, una mica de pena, de disgust, però de cop i volta arriba el 4-3, i jo no recordo l'estadi votant, la gent amb les bufandes a l'aire, la gent cridant, abraçades, no, ja et dic, o sigui, a mi se m'ha ficat la pell de gallina, perquè ja et dic no recordo un ambient com aquest de Montilivi. Sí que és veritat que la temporada acompanya, tot entra, perquè parlàvem del gol d'Ivan Martín, no? Que era un gol que l'equip va malament o està en descens i aquesta pilota no entra, però finalment veus que entra, tot entra, l'equip està en una bona dinàmica. Jo crec que la gent s'ho passa bé, passi el que passi fins a la temporada, i Montilivi és una festa constant.
Tot li surt al Girona, tot de cara pel conjunt català. Propera cita, ho apuntava també el president del Figeli, el dia de Reis, el dissabte vinent, dia 6, a les 6 de la tarda, Copa pel Girona, Elx, Girona. Després, la represa de la Lliga, Almeria. El dia 14 de gener, Almeria-Girona, 2 de la tarda. En realitat, el mes de gener disputa 4 partits al Girona, només un a Montilivi. Tenim més coses a Esports Cope.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Ah, passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Comença l'any pel Barça i ha de ser amb victòria si es vol intentar la remuntada. I ho seguim vivint amb els número 1 de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest dijous, des de l'estadi de Gran Canària, Las Palmas, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports Cope, el Barça. Les Palmes, Barça, 2 de 10, 21-30. Desè el conjunt canari, 25 punts, quart el Barça amb 38. Primer, l'actualitat, la informació del Futbol Club Barcelona. Elena Condis, Elena, hola, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Albert.
El gran nom propi en aquest primer partit del Barça el 2024 és el David Torroque, que finalment ha pogut estar inscrit i en principi hauria de debutar. Clar, tot això... tot això és futbol ficció en funció de com vagi el partit d'avui, clar.
Sí, Xavi ahir ja deia que s'ha d'anar amb cautela, que a poc, perquè Víctor Roque només té 18 anys, és el somriure del Barça, eh? Perquè a totes les imatges, a tots els entrenaments que ha fet fins al moment, sempre el veiem somriure al costat de Rafinha, i avui podria tenir els seus primers minuts amb el dorsal 19 a l'esquena, que és l'escollit per Víctor Roque. Ahir aterrava l'expedició a la nit, és la gran novetat, i mentre volaven, la Lliga feia oficial la inscripció del nou fitxatge del Barça. Quan arribaven a l'hotel, els esperaven més de 200 aficionats a les portes del seu hotel de concentració, perquè feia 6 anys que el Barça no viatjava a les Palmes de Gran Canària, des del 2018, des de l'últim partit que van disputar allà.
És la nota destacada, diríem la nota de color, perquè no torna Íñigo Martínez. Sí, va dir Xavi que en principi ha de tornar a Barbastro el diumenge al debut del Barça a la Copa 23-24. No torna Pedri, no torna Ter Stegen. I el que sí és important és el partit en si, perquè és un examen després del que ve al Barça, que és, 1, l'aturada, i després aquest punt d'inflexió amb l'esbroncada, el descans del partit davant l'Almeria. En realitat, avui s'ha de veure si aquesta connexió Xavi-jugadors és real i existeix.
Veurem si es compleix aquella promesa que va fer Xavi al final de 2023 de no volver a ocurrir. Ho deia de forma contundent en sala de premsa després del partit contra l'Almeria, i ahir traslladava la fe, la confiança que té en l'equip, a veure si es tradueix al terreny de joc aquesta nit a Gran Canària. El Barça està obligat a reaccionar després de les victòries d'ahir del Real Madrid i del Girona, que els té ara 10 punts, si no vol dir pràcticament adéu a la Lliga en el primer partit de l'any, el 4 de gener. També hi ha, Albert, molta expectació per saber si hi haurà conseqüències per a alguns jugadors que habitualment són titulars després d'aquesta última esbroncada de l'any, que va acabar amb dos futbolistes assenyalats per l'entrenador, amb Joao Félix i Lewandowski. Avui el portuguès podria ser suplent per donar entrada a Ferran Torres. Xavi ja ha avisat, tant dins del vestidor com fora en sala de premsa, que jugaran els que demostrin més ganes, més intensitat i més ànima.
No vull pensar en una ensopegada. En el primer partit de 2024 contra la Unió Deportiva Las Palmas, que òbviament està fent una gran temporada amb Pimi, amb García Pimienta a la banqueta, però, insisteixo, no vull pensar en una ensopegada del Barça, perquè, efectivament, això voldria dir desenganxar-se encara més del capdavant de la classificació amb aquests 48 punts que tenen tant el Girona com el Real Madrid com el Girona. La teva aposta, l'11 que preveu Elena Condis del Barça avui a Las Palmas.
Doncs tenint en compte les baixes, que ja esmentaves fa uns segons, Albert, jo aposto per un 11 amb Iñaki Peña en porteria, Cancelo, Araujo, Koundé i Valde en defensa, Gundogan, Frenkie de Jong i Sergi Roberto al mig del camp, Rafinha, Lewandowski i Ferran Torres a la davantera. Crec que Xavi avui pot sacrificar a Joao Félix.
Molt bé, apuntat queda. I Vitor Roque debuta o no debuta?
Jo diria que pot esperar debutar Barbastro en el partit de Copa del Rei aquest diumenge, 9 de la nit, a Òscar. És veritat que l'hem de dir Vitor Roque, no? Roque.
O brasileño,
perquè porta una setmana entrenant, i sobretot pel que va dir Xavi, que s'ha d'anar a poc, que és veritat que s'està adaptant molt bé, però ho veig complicat tenint en compte que és el primer partit de l'any i que la Lliga és el títol que ara mateix se'ls està posant més complicat al Barça. Apunta també que està percebut Cancelo, que si avui veu groga es perdrà el proper partit de la competició domèstica, que és el Villamarín, al camp del Betis, diumenge 21 de gener.
Molt bé, acabarem dient-li, per una qüestió de practicitat, Víctor Roque.
Sí.
Condis, després t'escolto amb la veu del Barça aquí a la Còpia, el Manolo Oliveros, amb aquest Las Palmas Barça de 9:45 de la nit. Gràcies, Elena, que vagi bé.
Adéu, una abraçada.
Així veu el partit el tècnic del Barça, Xavi Hernández.
Creo que en los últimos partidos en Liga, Girona, Almería, hemos chutado más de 30 veces a portería. Es este el objetivo. Intentar acabar jugadas, generar ocasiones, ir al ataque, hacer presión alta, tener la posesión del balón, pero esto es justamente lo que quiere Las Palmas también. Por lo tanto, se va a ver un partido muy competido, que va a ser una lucha y una batalla por tener la posesión de balón. García Pimienta trabaja muy bien esto en la salida, en la presión alta, en equipo intenso y que encaja poco, sí.
I ara, l'última hora del rival del Barça, del conjunt canari, Cope Las Palmas, Juanfran Cruz. Juanfran, hola, què tal?
Hola, ¿qué tal? Es una baja confirmada, la de Julián Araujo, seguido por el FC Barcelona, y también la de Fabio, que no está al 100% y no estará en la convocatoria en la jornada de hoy. Y son varias dudas las que mantiene el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas para este partido. Una de ellas es quién va a jugar de 9, si Sandro o Munir. Otra en el lateral derecho, que podría ser Alex Suárez o Marvin Parr. Con todo ello, el 11, en un porcentaje muy elevado que puede situar el técnico García Pimienta para este partido, podría estar formado por Álvaro Valles en la portería, en defensa con 4 jugadores: Alex Suárez, Saúl Coco, Mica Mármol y Sergi Cardona. Por delante, doble pivote para Javi Muñoz junto con Enzo Loyodis. Línea de 3 medias puntas con Kylian en el centro, en una banda Munir, en la otra Marvin Parr y arriba como delantero centro Sandro.
Gracias, Juanfran. Partit que arbitra l'asturià Pablo González Fuerte. Saludem ara a un ex de Las Palmas, vaja, un, sí, m'ho permeteu, històric del futbol. És el entrenador que ja ens escolta, Paco Herrera. Paco, hola, buenas tardes y feliz año, ¿eh?
Buenas tardes y feliz año para vosotros también.
Gracias, Paco. ¿Qué está haciendo Paco Herrera? Disfrutando de la vida, ¿no? Que no está mal.
Sí, sí. Es lo que seguramente nos toca, ¿no? Cuando decidimos jubilarnos, ¿no? Es decir, esto ya llegó a su fin. Bueno, pues encontrar todos los momentos que le has quitado a la familia.
Sí.
Ahora ya. También a los nietos, ¿no? Y disfrutando de todos esos momentos.
Bueno, pues aprovecha mucho, disfruta mucho. Estás en una época para que te llamemos, por ejemplo, los de la radio, aprovechando este duelo entre en Las Palmas y el Barcelona. Claro, cuando hablamos de Las Palmas, en el histórico del conjunto canario, sales tú, porque tú ascendiste, eres uno de los entrenadores que subiste al equipo a primera.
Sí, eso es. Efectivamente, me llamaron después de estar yo en el Celta y también tener la suerte de subirlo a primera división. Y bueno, pues pudimos conformar un equipo bonito, ya había un equipo bonito, pudimos conformarlo para que todavía fuera un poco mejor, con muchos jugadores de la cantera, que eso es algo que a mí, pues, por lo que sea, siempre me ha llamado mucho la atención y me ha parecido importante. Y bueno, pues jugábamos cada partido con 7, 8 jugadores canarios y tuvimos la suerte de ascender a primera división.
Bueno, no va a estar Pedri, ¿eh? Hablando de la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas, que al final el talento, la calidad, las dos cosas siempre, siempre, sea de cualquier equipo, tiene que estar sobre un terreno de juego. Claro, en condiciones normales, Paco, un Las Palmas-Barcelona tiene que ser un duelo desigual, pero por la situación de los dos se ha igualado mucho. Después pasará lo que tenga que pasar, ¿verdad?
Sí, así es. Como bien dices, la normalidad, lo que dice la Liga por su historia y por el bagaje de uno u otro equipo, pues, hombre, el favorito es el Barcelona, pero este es uno de esos años que las cosas son distintas. Pues el Barcelona también es un equipo, yo diría que desde hace 2 o 3 años, con los problemas económicos que han aparecido, con una idea distinta, con pensar en canteranos, y poco a poco están haciendo las cosas muy bien, creo que las están haciendo muy bien, y tardará un poco en volver a ser el equipo, pero ahora mismo creo que es un partido que cualquiera de los dos equipos puede ganar.
Paco, el Barcelona tiene talento, seguro que menos que otras temporadas, pero le falta fútbol, ¿no? Le está costando, es muy irregular a pesar de, digo, tener todos los mimbres desde el banquillo con Xavi, que era el deseado para todos, ¿no?
Bueno, yo creo que Xavi está haciendo un gran trabajo y creo que y entiendo que así lo piensan en Barça, tienen que tener paciencia con Xavi, y porque es lo justo por lo que se ve y por el equipo que se está haciendo, que es un equipo, como he dicho anteriormente, que se está formando poco a poco. Y entiendo que en un año o dos darán los resultados de que cuando empiece la Liga todo el mundo piense: el Barça es candidato a ganar la Liga y a ganar algún torneo europeo. ahora mismo, bueno, hay que valorar las cosas que están haciendo y que habrá partidos como este mismo de la UD, que se juega esta semana, que haya dudas de quién puede ganar, cuando normalmente no es así.
Hablamos con Paco Herrera. Hablar de Paco Herrera también es hablar del Español, de tu Español. Con esto acabo, Paco. ¿Le está costando al Español en segunda?
Sí, sí, sí. Bueno, es que la segunda división, yo que he entrenado 10, 12 años, no me acuerdo cuántos años, en segunda división, es una categoría durísima y dificilísima y traicionera. Entiendo que al Español le está pasando un poquito, creo, que como el Barça, pero de otra manera, ¿no? Es adaptarse a una categoría en la que, bueno, el Español por tradición a lo mejor cada 10 años le ha tocado jugar en segunda división, y es una categoría muy complicada, y a mí no me extraña que esté pasando y sufriendo malos momentos.
Muy bien. Paco, gracias por tu tiempo. Cuídate mucho, a mejorarse de esa gripe, de ese trancazo. Cuídate.
Muchas gracias.
Gracias. Paco Herrera, protagonista aquí en Sports Cope. Un temps d'opinió de la mà de Tio Bigotes, la franquícia líder i més gran d'empanades a Barcelona. Celebra 14 anys acompanyant-nos. Mira que estan bones, eh? Hi ha una varietat increïble. Estan celebrant aquestes festes amb una superoferta, 1 euro amb 80 cèntims al pack de 10. Recorda, pots trobar la teva franquícia de Tio Bigotes. L'important no és que vinguis, sinó que tornis. M'està entrant una gana ara. Reservarem pels nostres tertulians avui de guàrdia unes quantes empanades i que vagin triant de tonyina, de carn a la brasa. És que hi ha tantes. Dani Senabre, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Albert. Jo tampoc he dinat, vull dir que...
Tampoc has dinat. De què la vols, tu, l'empanada?
No ho sé. De què tens?
Vinga, et posaré una miqueta de verdureta.
Molt bé, així m'agrada.
Vinga, escalivada.
Vinga, tu, fantàstic.
Empanada escalivada per Senabre.
Fabulós.
I atenció a Àlex Pintanel, company de Relevo. Àlex, què tal? Bona tarda. No ens està escoltant.
Té coses més interessants.
Clar, és que són dies de fer compres, jo ho entenc.
Perquè com que estem parlant d'empanades, està ell amb l'empanada.
Clar, exacte. Ara recuperem el Pintanet. Escolta, Dani, que avui estem preguntant, després del discurs de Xavi, d'aquest impàs amb les festes de Nadal, si Joao Félix i Lewandowski han de jugar els dos, han de ser suplents, ha de jugar un, ha de descansar l'altre. Tu què penses?
No ho sé, és una molt bona qüestió, que no sabem com estan avui de forma, a lo millor han agafat força durant les festes. Jo crec que si tens alternatives és millor que no juguin, però clar, si tens alternatives, és a dir, què m'ofereixes?
Clar.
Si m'ofereixes Víctor Roque per provar-lo, d'acord, vinga, m'ofereixes que jugui al lloc de Joao Félix, no sé, Rafinha, doncs llavors no. És a dir, depèn d'aquí, però sí que és molt interessant el que has dit del discurs de Xavi i les festes, perquè va ser un discurs trencador, que tothom en parlava, que collons amb el Xavi, que ha fet un cop de puny al damunt de la taula i tal, i no sé si s'ha diluït amb el tema de les vacances. Vull dir, segurament el moment estratègic per fer aquest discurs hagués estat millor en una setmana en la que hi haguessin 3 partits seguits, no? I així l'equip reacciona. A veure si ha servit alguna cosa.
Veurem.
Això ho sabrem avui.
Sí, quan comenci a rodar la pilota a partir de 2:15. Pinta, Àlex Pintanel, company de Relevo. Hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda, com estàs?
Bé, home, gràcies per acompanyar-nos. Escolta, Les Palmes-Barça, què et diu el partit d'inici? Veurem canvis o no tant en el joc, sinó en els noms que posarà Xavi a l'11 d'inici? Què penses?
Jo tinc la sensació de que sí. Jo no estic d'acord amb el Dani amb el tema del discurs de Xavi. Jo tinc la sensació que és un discurs que el Xavi sap el moment en el que l'ha de fer públic, i crec que ho fa aprofitant les vacances de Nadal. El dubte que tinc és si haurà servit o no. Ho vam veure la segona part de l'Almeria, però el dubte és veure si realment tindrà continuïtat. A mi em sembla un partit que és molt complicat. Jo crec que sí que haurà canvi de noms. Jo crec que Cancelo serà titular, però entre altres coses perquè no tens marge en aquella posició, i a més perquè Cancelo és dels pocs que ho ha jugat absolutament tot, amb Gundogan, i sí que tinc dubtes amb Joao Félix. Jo crec que hi ha un missatge o dos missatges de Joao Félix el dia de l'Almeria, que el canvi al descans, i el dia del partit amistós de Dallas, que és l'únic dels que havia jugat d'inici a Almeria, que és titular, i per tant crec que allà sí que té més opcions, i jo veig avui a Ferran Torres a titular en lloc de Joao Félix.
Val, apuntat queda. Clar, Dani, atenent el discurs de Xavi, perquè ens hem de guiar, d'una banda, pel discurs de Xavi, pel discurs a la sala de premsa o a les sales de premsa, i després pel discurs que transmeten els seus jugadors, perquè entenem que és el discurs de l'entrenador del Barça. Clar, si avui el Barça no guanya, ja comencem malament el 2024 i atenció al que pot passar a la Lliga. Ahir va perdre l'Atlètic de Madrid, sí. Està a 10 punts del Real Madrid i el Girona.
Sí, sí. Ja, o sigui, això que has dit és indiscutible, però ja no és només si no guanya, és com juga, perquè si el Barça no guanya però fa un partida, ja sé que em diràs, és les Palmes i ha de guanyar, però si fa un partidàs, remata 14 vegades al pal, vull dir, si el Barça fa el partit que fa i l'Atlètic de Madrid i perd, com va perdre l'Atlètic de Madrid, jo no seré crític amb el Barça. Ara, si fins i tot guanyant, si fa una castanya de partit, com la que, per exemple, va fer el Madrid ahir davant del Mallorca, aquí sí que seguiran les alarmes enceses, no per res, sinó perquè el propi Xavi va ser el que va dir que aquest any el joc havia de millorar, que no valíem guanyar 1-0, i de moment no estem tenint ni joc ni resultats.
Sí, no, a mi les Palmes em sembla que està fent una gran temporada, ho comentava en Paco Herrera. En altres campanyes entendríem que el Barça és clar favorit, però és que és un equip que fa pocs gols, 15, però treu molt rèdit els gols que fa, i a més té un entrenador que crec que deixa el seu segell, l'ha pujat a primera, i és un entrenador a mi particularment dels que m'agrada moltíssim. Us vull preguntar per la Lliga, i aquesta, li deia el president del Girona, és molt periodística això, ja ho sé, però Lliga de dos o no? Real Madrid-Girona, pinta?
Jo veig complicat que el Barça pugui guanyar la Lliga. I estic d'acord amb el Dani amb el tema de les sensacions. O sigui, al final, jo crec que el gran problema que té el Barça és un problema de sensacions. I és un equip tan irregular i tan guadiani que és capaç del millor i del pitjor, que avui el Barça és capaç d'anar a les Palmes i guanyar 0-3 com és capaç de palmar 3-0. I per tant, jo crec que aquesta irregularitat, i a més, tenint en compte que el Madrid i el Girona estan molt sòlids, especialment el Madrid, que amb poc et guanya, i crec que un exemple és el partit d'ahir o el partit de Vitoria abans de festes, i jo, per tant, veient la solidesa dels dos equips i veient tal com està el Barça, jo crec que el Barça ho té complicat. O sigui, no et diria lligadors, perquè el Barça mai se'l pot descartar, evidentment, però ara mateix, si em fas escollir, la sensació que tinc és que això és una cosa entre Madrid i Girona, però insisteix, al final el Barça i mai el pot descartar, però evidentment jo crec que el Barça té molt complicat per guanyar aquesta Lliga.
Jo, el Girona em va traient la raó jornada rere jornada. Veig molt complicat que el Girona pugui guanyar la Lliga, però són 19 jornades. Però és que per mi l'èxit és estar on està el que ha fet, i sobretot Champions, perquè jo crec que ara li preguntes a l'afició del Girona i només Europa no t'acaba d'omplir.
No, jo crec que tothom ha assumit que el Girona serà Champions la temporada que ve, que ningú t'ho assegura perquè això és molt llarg, i som al gener. Vull dir, és que jo estic d'acord amb l'Àlex, avui és Lliga de dos, avui, però és que som al mes de gener, poden passar moltes coses. El Madrid, o sigui, tothom diu el Girona pot caure, però és que el Madrid també, el Madrid al gener acostuma a tenir problemes, i ara ve la Supercopa, a veure com afecta la Supercopa d'Aràbia, després al febrer la Champions, Copa del Rei, tot això, bueno, no ho saps. Ara, si em preguntes avui, sí, això és entre el Girona i el Madrid, no hi ha més.
Val, i després...
El mes de febrer hi ha tres partits consecutius que té el Girona, que són Madrid i després Real Societat i Atlètic Club. Crec que poden ser tres partits que potser, per les alçades de temporada que estarem, que hauran ja passat 4-5 jornades de Lliga més, potser podem també tenir una pista de cap on pot anar aquest Girona en el tram final de temporada. Jo ara mateix estic amb el Daniel, els poso ara els dos, a Girona i Madrid, però també jo segueixo tenint dubtes del moment en què el Girona perdi un partit, que passarà. És a dir, es caurà l'equip o serà capaç de revertir-ho? Jo també tinc aquest dubte.
Val, i acabaré amb una pregunta pels dos, que quan em vaig trobant a gent diferent, és una pregunta que m'agrada fer, és com quan vas a l'ascensor, què? Com va la vida? El preàmbul és llarg. Ja quan fas el preàmbul ja vol dir... No, simplement que com el noi ha parlat i com és un dels col·laborats que portem fa anys, jo inclús que crec que només tenia un fill, ara en tinc dos. Mbappé on jugarà la temporada vinent?
No jugarà al PSG. Després de les declaracions d'ahir, ho tinc clar, que no jugarà al PSG. Ara, si només existeix el Madrid, jo crec que no. Jo crec que existeix el Liverpool i existeixen altres opcions, però el PSG no seguirà l'any que ve.
Val. Pinta.
Jo tinc la sensació que on no jugaràs al Madrid. No et sabria dir on, però crec que al Madrid tinc la sensació... I a més et dic una cosa, ara que el Madrid ha trobat aquesta figura de Bellingham, una miqueta de fals nou, una miqueta estranya, tampoc sabria on ficar Mbappé. I, per tant, crec que el Madrid s'ha refet amb Bellingham, no? del que va passar amb Mbappé. Jo crec que no jugarà el Madrid.
Si sumes les dues respostes, que són compatibles,
sí,
no jugarà el PSG, no jugarà el Madrid. Escolta, doncs que vingui el Barça, no? No, el Liverpool o on sigui.
On sigui.
Recordeu-vos que a l'estiu sí. Des de França ja es va filtrar aquell rumor que el situava, no el Barça, però com a mínim que el Barça s'havia interessat per ell.
Bueno, acabo. Les Palmes...
és que t'hem entès amb aquest sospir que...
Sí, allò que deia els silencis a la ràdio i tot allò. Donem un resultat pel partit d'avui. Les Palmes-Barça, Senabre.
1-2.
A 2. Pinta.
Vinga, 1-3.
1-3. Val, apuntat queda. Serveix de poc, però fa gracieta dir-ho, veritat. Molt bé, ja ho deixem aquí. Dani, cuida't molt, anem parlant.
Igualment, abraçada a tots.
Dani Senabre, avui a la tertúlia d'Esports Cope. Pinta, Àlex Pintanel, company de Relevo, gràcies, eh?
Una abraçada als dos, un plaer.
Que vagi molt bé. Fem una pausa. Ui, hem de parlar de l'Espanyol, del clàssic de l'Eurolliga de bàsquet. Sí, Pairés, acomiadem els tertulians, fem una pausa.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio.
Estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De 52 minuts, una més de futbol. Atenció, que avui hi ha un nom propi a l'Espanyol, Martin Braithwaite. Per què? Edu Badia.
Un altre cop protagonista del mercat de fitxatges. Ja el danès era un habitual del Cope Mercato del passat estiu. Ara, segons informa el nostre estimat Quique Iglesias, s'havia parlat aquests dies d'un possible interès del Sevilla per reforçar l'atac davant la baixa d'Ennesir a la Copa d'Àfrica i el pobre rendiment de Rafa Mir i Mariano. Doncs bé, el davanter de l'Espanyol no sortirà en aquest mercat d'hivern, es quedarà 100% fins al juny. Un altre tema serà quan acabi la temporada. Bona notícia per l'equip que mantindria el seu segon màxim golejador i que més remata entre els tres pals, segons informa la Lliga. D'aquesta manera es tanca la carpeta sobre una possible sortida del danès. Ara, com totes les decisions, hi ha una part negativa, i és que quedar-se l'Espanyol fins a final de temporada farà que es perdi l'Eurocopa, ja que el tècnic de Dinamarca va deixar clar que si jugava a segona divisió no aniria a l'Euro d'Alemanya d'aquest any. Aquest matí, penúltima sessió de cara al partit de Copa davant el Getafe, demà a 11:15, últim entrenament, on escoltarem la primera roda de premsa de l'any del tècnic Luis Miguel Ramis.
Demà és divendres, sentirem Ramis i demà regalarem dues entrades dobles per anar al Dia de Reis a l'Espanyol Getafe, 5:00 PM a Cornellà Prat. Atenta la companyia. Ara un bon consell que ens porta el Joan Batllori.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Record faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Fàcil. Gràcies, Batllori. Ara parlem de tot allò que no és futbol, bàsicament de bàsquet, bàsicament del clàssic, bàsicament de l'Eurolliga.
Estic content. Tots els jugadors que han estat a pista han aportat i jo crec que aquesta és la clau i és el camí a seguir. Crec que els jugadors han demostrat el compromís que tenen, les ganes que tenen de revertir la situació en la que estàvem i pues, avui era un dia ideal, contra un rival ideal, a un lloc immillorable i gaudir aquesta nit perquè les hem passat putes els últims mes i s'ha de disfrutar i s'han de gaudir les victòries perquè costen molt.
És Roger Grimau, el tècnic del Barça de bàsquet, després de la victòria 8-3, 7-8 davant el Real Madrid. El quart clàssic de la temporada, el primer que guanya el Barça, una victòria necessària després d'aquesta crisi de joc i resultats oberta al conjunt blaugrana i al Palau, que tant de bo tingui continuïtat aquesta victòria. Bàsicament, el Barça va guanyar per la defensa, va permetre només 31 punts a la segona meitat, jugadors decisius, Vesely amb 27 punts, la Provítola 14 punts, 8 assistències i sobretot la defensa sobre Tavares i Campazzo. Un segon document del tècnic del Barça, Grimau.
Cuando pierdes no puedes estar contento, cuando ganas y ganas a Madrid, pues estás muy contento, por supuesto, porque si hubieran perdido estarían muy jodidos. Incluso cuando hemos perdido nunca ha faltado las ganas, nunca, nunca jamás. Esto nunca tendré una crítica ni una palabra porque nunca han faltado las ganas. Ha sido otra cosa, lo que queráis que digamos, pero nunca ganas. Evidentemente, hoy era un partido grande. Insisto una vez más, en ningún momento me he quejado de la actitud de los jugadores, jamás.
Parlem d'una crisi oberta al conjunt blaugrana amb aquelles 7 derrotes en 10 partits abans de l'enfrontament que situa el Barça amb 12 victòries en 18 jornades d'Eurolliga. Preguntem a una de les persones que més entenen d'aquest esport de bàsquet a casa nostra si aquesta victòria permet tancar la porta a la crisi. Opina el company de Mundo Deportivo, José Ignacio Huguet.
Està clar que la victòria d'ahir sobre el Madrid era clau per intentar frenar aquesta sensació de davallada de l'equip de les últimes setmanes amb tantes derrotes. Però tampoc ara ben guanyat el Madrid s'arregla tot, s'arregla el problema. El Barça el que té que aconseguir és una consistència durant un temps llarg, és a dir, competir, no vol dir guanyar sempre, però competir sempre i mantenir un nivell per sobre del 8, entre 8 i 10, que és el que li toca, durant una sèrie de partits llargs. Ara venen 4 partits més seguits a casa, que tampoc crec que siguin definitius per definir si ja s'ha recuperat el malalt, però quan vinguin després alguns partits fora, s'ha de confirmar que l'equip ha canviat de cara i que l'equip torna a ser competitiu i pot aspirar a totes les competicions.
Molt d'acord, gràcies, José Ignacio Huguet, des del Mundo Deportivo. Properes cites pel Barça, demà és que no hi ha treva ni per valorar ni per descansar. 8:45 demà, Barça-Baskonia, també en partit d'Eurolliga, i el diumenge vinent dia 7 a les 5 de la tarda, Barça-Obradoiro. 2 minuts i tanquem programa. I en aquest temps encara hem d'explicar coses, benvolgut Badia, perquè algunes no les hem portat a l'antena, com per exemple Carlos Alcaraz i Deshaun Thomas, que són protagonistes avui, tenis i bàsquet.
I més cosetes. Carlos Alcaraz és el segon tenista confirmat pel Godó després de Rafa Nadal. El murcià defensarà el títol que va aconseguir l'any passat davant Tsitsipas al Real Club de Tenis de Barcelona del 13 al 21 d'abril. En bàsquet, com deies, la penya ha arribat a un acord per rescindir el contracte del nord-americà Deshaun Thomas que els unia fins a final de temporada. És el gran sacrificat per l'accés d'extracomunitaris a la plantilla del conjunt català. En futbol femení, la jugadora Virginia Torrecilla ha anunciat la seva retirada als 29 anys i una de Cope Mercato perquè ja tenim aquesta fotografia de Brian Zaragoza amb la samarreta del Bayern de Múnich i ha firmat el contracte amb el conjunt d'Alemanya.
L'actual futbolista del Granada, gràcies Edu, una de les revelacions de la temporada. L'últim minut, recordo l'enquesta Barça a través de la xarxa social X, l'antic Twitter. Preguntem, amb aquest partit Les Palmes Barça de 2 a 10, avui Lewandowski i Jo Félix han de ser primera opció titulars, segona suplents, tercera Jo Félix titular, Lewandowski suplent, quarta opció Lewandowski titular, Jo Félix suplent. L'opció més votada, amb diferència, és que els dos, el bo de Robert i el bo de Joao, siguin titulars. Tenim tiempo de juego a partir de les 5 de la tarda i nosaltres demà tornarem 3 i 5 per tancar setmana. Gràcies per l'atenció dispensada, que vagi bé.